Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. A aquesta hora continua l'interrogatori al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en el marc del judici al procés. Cuixart ha defensat la seva entitat, que no renunciarà mai a la defensa dels drets fonamentals, com ara diu el dret a votar en un referèndum.
Nosotros asumimos el papel que tenemos el 1 de octubre como agente movilizador en defensa de derechos fundamentales. La suspensión del Tribunal Constitucional nos plantea el dilema de dejar de ejercer derechos fundamentales y nunca, nunca, nunca vamos a renunciar al ejercicio de derechos fundamentales. En este país, y cuando digo país ahora es España, se ha luchado mucho para poder preservar derechos fundamentales. El derecho de huelga se gana haciendo huelga. El derecho de manifestación se gana manifestándonos. Pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando. Y no tenemos ningún tipo de duda que lo que hicimos el 1 de octubre es un ejercicio de dignidad colectiva.
Cuixart s'ha definit com un pres polític i ha afegit que després de 500 dies empresonat la seva prioritat no és sortir de la presó, és poder denunciar l'atac i la vulneració dels drets i les llibertats a Catalunya i a l'Estat espanyol. Més qüestions. A Tordera, els alumnes de primer d'ESO de l'IES Lluís Companys impulsen el projecte d'Hotel Insectes. Amb diferents materials de construcció dissenyen un conjunt d'habitacles amb l'objectiu d'atreure diferents grups d'insectes. La seva presència aporta un conjunt de beneficis de vital importància en els ecosistemes. Lluís Sabater, Ràdio Tordera, bon dia.
Bon dia. Els alumnes han dissenyat els hotels i han realitzat l'estructura. En total s'habilitaran fins a 10 hotels d'insectes en aquest projecte pioner de l'Institut Tordarenc. En parlava el professor Àlex García.
Bé, l'Hotel d'Insectes és un projecte dels alumnes de primer d'ESO que estan realitzant per entendre la diversitat i la biodiversitat i cuidar-la, en certa manera, aquí a Tordera. Llavors, és un projecte que coincideix amb el canvi que està fent l'Ajuntament, que està deixant d'utilitzar pesticides per fer una lluita biològica, de manera que s'introdueixen espècies d'invertebrats per lluitar les plagues de pugons i altres insectes.
El projecte d'Hotel d'Insectes, coordinat per professors de ciència i tecnologia de l'Institut Lluís Companys i els mateixos alumnes de primer d'ESO.
Gràcies, Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera. En matèria de civisme i seguretat, 4 agents cívics contractats amb un pla d'ocupació donen suport a la policia local de Vilafranca. Marina Goretti, Ràdio Vilafranca, bon dia.
Bon dia. Coordinats per la policia local de Vilafranca i contractats per l'Ajuntament d'aquest municipi a través d'un pla d'ocupació, 4 agents cívics estan treballant des de fa un mes pels carrers de la vila, tot donant suport a la policia. Els agents solen anar en parelles, en horari de matí i de tarda i recorrent els carrers de Vilafranca. En el seu itinerari van recollint incidències que hi pugui haver a la via, com acumulació de brossa o mobiliari urbà en mal estat. També informen la ciutadania en matèria de circulació de bicicletes i patinets o sobre la tinença d'animals domèstics en l'espai públic. El regidor de Seguretat Ciutadana i Ocupació, Joan Manel Montfort, explica que els agents van uniformats.
Ara, en parlar amb ells, que realment el fet d'anar uniformats o anar amb una armilla fa que els veïns s'hi dirigeixin i doncs, els hi facin suggerències, queixes, aportacions, i això és important perquè després ho recullen tot i ho traslladen.
Els agents també donen suport a la policia local en els horaris d'entrades i sortides de les escoles.
Gràcies, Goretti Martínez, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Seguirem pendents, doncs, de l'interrogatori al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en el marc del judici al procés que continua declarant a hores d'ara i ho fa des de 9:45 aproximadament. Això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els dijous, a 9:15 del vespre i els dissabtes a 16:00 PM, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi els dissabtes a 16:00 PM.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa Obligat de Sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala. Turn up your mind, relax and float downstream.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. 11 i 7 minuts en aquest moment. Comencem una nova edició del magazín El més calent a l'Aigüera. Els acompanyarem des d'ara fins al punt de la una. Espero que ens facin companyia i espero que els hi fem passar una bona estona amb tots els continguts que tenim prop. Un dia d'avui, més ben dit, un moment, una hora d'ara, que, com sempre, ens agrada saber com comencem, amb quin temps comencem el programa, amb quina temperatura, a la closa. Acostumat que, com que sempre abans era primer la clota que la closa, això a vegades el subconscient juga una mala passada. Frase feta típica, com t'abans de treure alguna del cim. Com has fet una equivocació, frases recurrents. Vinga. Temperatura avui 13 graus en 3, Déu-n'hi-do, vull dir que ja mica en mica aquestes temperatures es van enfilant, 13 en 3, per la clota, i tensió 14 en 6 per la closa del llop. Ara veiem que torna a recuperar. Hi ha una temporada que teníem la clota en temperatures més altes que pas la closa del llop, vull dir, a mar eren més altes que a interior, i ara interior torna a ser més altes les temperatures que arran de mar. Bé, i coneguts els valors, coneguts les temperatures, aquests 14 en 6 per una banda des de la closa del llop i 13 en 3 per l'altra banda des de la clota, és el moment que els expliquem també el que tindrem a aquesta hora per començar, i més ben dit, o més que per començar, per continuar parlant del temps des del bloc d'en Sergi Corral, el resum de premsa dels principals diaris catalans, resum dels, més ben dit, destaquem el principal titular i també la fotografia de portada. Fem un comentari dels diaris de Girona, El Punt, L'Ara, El Periódico i La Vanguardia. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Recordarem què passava ara fa un any, què en passava ara fa cinc, i per acabar el refrany, la frase o la dita del dia. I avui va referència al dia que som. Dimarts? Doncs el refrany va pel dimarts. La Montse Hidalgo ens en fa 5 cèntims cada dimarts amb aquest espai de divulgació econòmica. Avui anem amb una entrevista a Emília Pallàs, directora executiva del Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa. Déu-n'hi-do, això si ho has de posar aquest títol en una porta, com es feia abans, i ara suposo que en un lloc es fa, ja cal que, que el vidre sigui gros perquè pugui quebre, sigui llarg i ample perquè pugui quebre. Bé, Aquesta serà la protagonista de l'entrevista, l'Emília Pallàs, en els 5 cèntims, i Gent amb valors. Gent amb valors parlarà amb el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del servei de psiquiatria de l'Hospital d'Hebron. Per què? Estiguin atents i ho sabran. S'esperen i ho sabran. Perquè és molt i molt interessant el que ens portarà avui la Sandra Balaguer a Gent amb valors. I en tot aquest contingut arribarem al punt de les 12 ja per començar el que serà la segona hora de El més calent a l'aigüera. I el temps, què ens diu el temps? Amb sintonia, ens diu que jornades molt temperades per les dates, amb aparició d'alguna boira cap al mar. De moment, mentre sigui cap al mar, dius, val, que no, perquè a vegades aquestes boires de matí, si has d'agafar el cotxe, i depèn de quines carreteres, són molt i molt perilloses. El mar també tindrà les seves dificultats, també a l'hora de navegar, no dic pas que no, però a la carretera, els que ens hi hem trobat a vegades amb aquelles boires, de dia, mira, encara, dius, encara, si tu no sí que, però a vegades que t'enganxa una boira d'aquelles de nit, allò ja és punt suspensiu. Bé, doncs com deia, jornades molt temperades per les dates i amb aparició de boira, és el titular cap al mar, és el titular que ens portava en Sergi Corral. Ens diu que avui tindrem un cel gairebé serè tot el dia, només amb algun núvol prim a la tarda. A primera hora, també, i al vespre, es poden formar boira cap al mar i algun d'aquests pot fregar la costa. Algun banc d'aquests pot fregar la costa. Ambient molt temperat, gens típic. El vent, calmes de matinada i matí, en lleugera marinada de xaloc a migdia i tarda. La mar, començat el dia amb una calma a primera hora i a la resta, arrissada. Anem ja demà dimecres 27 de febrer, esgotant ja aquests últims dies d'aquest mes de febrer, amb el títol que diu estat el cel serà tot el dia amb presència puntual d'algun banc de boira al mar endins, ambient molt suau i primaveral. El vent, calma de matinada i matí, lleugera marinada de xaloc o llevant a migdia i tarda. I l'estat de la mar, calmes a primera hora i arrissada a la tarda. La temperatura de l'aigua del mar, 13 graus amb 1. Bé, doncs això és el que ens diu Sergi Corral en el seu apartat del temps. De moment, aquesta bonança, aquesta tranquil·litat que l'estem gaudint tots aquests dies i esperem que s'allargui el cap de setmana de Carnaval. Bé, del temps anem als titulars de premsa, a saber què ens diuen els principals diaris catalans, coincidiran avui en fotografies, coincidiran en titulars, ho anem a saber. I comencem aquest repàs que fem en els diaris amb els de proximitat, com és Girona i l'edició de Girona també del Punt Avui. Diari de Girona, augmenta un 43% la venda de cigarretes als estancs gironins durant el 2018, carai. Això que semblava que amb totes les prohibicions que hi han per fumar i totes les campanyes, això iria cada vegada més a la baixa, però no, augmenta un 4,3% la venda de cigarretes als estancs durant aquest 2018. L'any passat es van vendre 96 milions de caixes, prop de 4 milions més que el 2017. Cosa que suposa el primer repunt significatiu en més d'una dècada. Bé, són coses que a vegades no t'acabes d'arribar a explicar, però algun estudi, alguna cosa hi haurà. Bé, i a la fotografia de portada per al partit del Girona. El Girona jugava ahir, partit de Lliga, el partit que tancava la jornada, i no va passar de l'empat, encallats a Montilivi, partit davant de la Real Societat. El Girona deixa la porta 0, 17 partits després, però ja fa 4 mesos que no guanya a casa a la Lliga. Per cert, l'últim partit guanyat de Lliga va ser contra el Rayo Vallecano, que serà el proper rival del Girona, ara a Vallecas, divendres. Bé, això és el que diu el diari de Girona. Del de Girona anem al punt. El pressupost del govern deixa enrere l'austeritat. El vicepresident aragonès presenta uns comptes expansius i recupera el nivell de despesa prèvi a les retallades. L'executiu no preveu portar el projecte de llei al Parlament fins que no tingui el suport necessari per aprovar-lo. Doncs de pressupost és el que va el titular del punt avui, i la fotografia també a igual que el diari de Girona, que coincideixen amb el Girona. Oportunitat perduda, diu el punt. El Girona empata amb la Real Societat i no aixeca cap a casa. Això és el que ens diuen els gironins. Anem als barcelonins, començant per el periòdico. El periòdico diu: Sánchez contraataca amb un decret social exprés després del no als comptes en vigília electoral. El govern central aprovarà divendres una bateria de mesures contra les situacions de vulnerabilitat. Si ho vaig de dir-ho diverses vegades, així ho vas diguem bé, perquè la primera, si ho vols llegir de pressa, passa que no s'entén la frase i la dius malament. Vulnerabilitat. Ara, quantes vegades ho hagi de dir-ho, pam, a la primera. El PSOE crida els votants moderats de Ciutadans alarmats pel gir dretà de Rivera. I la fotografia de portada, hi ha la grossa i la petita. La petita és dedicada al judici que ha començat de Sandro Rosell, que va ser president del Barça, i la fotografia més grossa dedicada al Mobile. I aquí veiem tota una sèrie de gent fotografiant un telèfon que està a dintre una urna d'aquestes de vidre que el protegeix, i diu: el 5G, una revolució dins de la revolució digital. El rei i el president Torres gent als pavellons d'Espanya i Catalunya de la fira. Bé, els mòbils, que seran protagonistes durant tots aquests dies i després, perquè ja començarem a conèixer aquests aparells nous que han arribat, amb uns molt i molt revolucionaris, i com no, el 5G ja present. El 5G que d'aquí res, tots aquests mòbils, alguns encara no, però tots aquests mòbils que vagin sortint ja tindran aquest 5G, i això farà que tot vagi tan i tan de pressa a l'hora de descarregar, a l'hora de baixar coses, arxius, etc. Uf. Això no té aturador, va massa de pressa. Potser alguna vegada hauríem de posar un stop i del que comprem que ens serveixi per algun temps, perquè què passa ara? El que comprem una cosa es queda obsoleta en 2 o 3 dies. Anem a La Vanguardia. I el titular diu: els laboristes donen suport a un altre referèndum sobre el Brexit. Corbyn proposarà una nova consulta si el seu pla alternatiu es rebutja. Tusk advoca per concedir una pròrroga atesa la falta d'acord. S'ho estan pensant, això, els anglesos, això del Brexit. Sembla que, més que anglesos, britànics, perquè sembla que no ho tenen del tot clar. Els que abans potser ho tenien molt clar, sembla que no. Comencen a dubtar. Bé, i a la fotografia veiem el rei d'Espanya, en darrere seu el president Quim Torra, tota la gent mirant el que es diu el robot Sofia. Xerrada amb el robot Sofia, així és el que diu al peu de foto. Bé, els robots que a vegades, com els veiem fa molt de temps a les pel·lícules, pensant que això potser no arribarà, això no serà possible, i sí, comença a ser possible. Això només passa a les pel·lícules, ara comença a passar a la realitat. I per acabar, el diari Ara, els laboristes donen suport a un segon referèndum, coincidint amb La Vanguardia. Corbyn accepta una segona votació per evitar un mal acord o una sortida caòtica de la Unió Europea. La iniciativa té poques possibilitats d'èxit, però mostra la profunda divisió sobre el Brexit. I per al que veiem a la fotografia, imagina't-se una estació del metro i l'andana a punt d'entrar la gent al metro, i que veus allà tot ple de gent, degut a la vaga i la... Bueno, imagina't-se, per entrar en un metro, les trompades que hi ha d'haver-hi per poder-hi accedir, diu. I aquesta amenaça de vaga, sí, aprofitant tot el que comporta el Congrés de Telefonia Mòbil, doncs això està donant resultat i, bé, veiem dos... un cops més ben dit, aquesta fotografia de portada del diari Ara. Molt bé, doncs això és el que han donat de si els titulars dels diaris, els titulars de la premsa catalana. I ahir ho dèiem, començarem aquesta setmana dedicada al Carnaval a la primera cançó que escoltem. Ja saben els que ens van seguint que cada dia tenim una cançó diferent a la primera, la cançó del dilluns, del dimarts, així anem fent. El dimarts era aquesta música de la dècada dels anys 80, que en principi l'aguantarem, després també canviarem altres dècades, però de moment... escoltarem sempre la primera cançó dels anys 80, però aquesta setmana la primera cançó la dedicarem al Carnaval. Carnaval que, el que anem sabent és que les colles van amb molt bona marxa a la preparació, sempre queden les petites coses d'última hora, com és normal, passaria sempre, i però sembla que aquest any el Carnaval ja, podríem dir, a final de febrer, començament de març, això potser ha donat un xic més de temps i de marge i que se vagi amb més descans, tot i que sempre hi ha colles previsores que molt abans de les vacances de Nadal o l'època de Nadal ja es comencen a moure, ja comencen a fer alguna coseta. Molt bé. Els Manolos cantaven És Carnaval. Olé, 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 olé.
Amb un aire diferent, paperets i serpentines guarneixen els carrers. La disbauxa i la rauxa han aparcat el seny i a la gran encisereu no li falten pretendents. Olé, 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 a Barcelona ja ha arribat el Carnaval. Festa, visca el Carnaval. A la rua no hi pots faltar. Som-hi tothom a cantar. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. A Barcelona ja ha arribat el Carnaval. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. A Barcelona quina festa s'ha format. Olé, olé, olé.
És el meu cunyat, agafeu-lo!
Olé, olé.
Manolos, és Carnaval. La Barcelona ha arribat al Carnaval aquí, aquí, ja, 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 és que està a punt d'arribar.
Barcelona, ja ha arribat al Carnaval.
Continuem, i és aquell moment que ara sí que ens anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per saber a qui hem de felicitar avui, però tot això sempre, sempre, sempre ens agrada fer-ho amb aquesta guitarra de fons, aquesta sintonia. Que fa, no sé si fa més de sants o aniversari, però bé, almenys acompanya. Bé, començo per baix, ja no miro ni per dalt, sinó que ja començo a mirar aquest full per a baix. Avui, dimarts, dia 26, Sant Néstor, que era bisbe, Sant Fèlix, Sant Porfiri i Sant Alexandre. Doncs moltes i moltes felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també els que celebren el seu aniversari. A tots els desitgem que passin un molt bon dia. Bé, a l'apartat de famosos, coneguts i saludats, avui fa anys el cantant, compositor Michael Bolton, que en fa 66, la Guillermina Mota, que en fa 79, i Nacho Cano, que en fa 56. Curiós, perquè tots tres relacionats amb el món de la música. I què passava ara fa un any? La notícia és que es presentava a la folia de la sala el llibre de Rafael Bruguera, Jaume Penar Quicus. Va comptar amb la presència de familiars del protagonista. I en fa 5 es parlava d'un doble concert d'instruments de l'Escola Municipal de Música al Gavià, que mostrava els avenços dels alumnes en el primer trimestre del curs. I avui amb un refrany ha dit una frase amb lògica, perquè diu que per tot arreu, un dimarts cada setmana trobareu. Què passaria una setmana sense un dimarts? Carai, seria del tot estrany. Seria del tot inexplicable, o potser sí que hi hauria una explicació, com la famosa setmana dels tres dijous. Però bé, de moment, per tot arreu, un dimarts cada setmana trobareu. Bé, i deixem ja aquesta secció per anar als 5 cèntims. La Montse Hidalgo ens porta aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista a Emília Pallàs, directora executiva del Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa, per conèixer les estratègies que faciliten l'arrelament dels llocs a la feina, de la feina al territori. Tot això, doncs, és el que ens porta a aquesta secció de cada dimarts, que són aquests 5 cèntims, que de seguida el podem escoltar. Doncs vinga, anem a fer 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Treballar a prop de la feina és un somni a l'abast de poca gent. La mobilitat funcional, els canvis d'empreses i altres factors, com el preu de l'habitatge, condicionen milers de desplaçaments. Avui volem fer 5 cèntims sobre la feina de proximitat. Emília Pallàs és directora executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa. Benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Encantada d'estar amb vosaltres.
Si consumim aliments de proximitat, hauríem de tenir també feines de proximitat? L'economia s'hauria d'ajustar a la política del quilòmetre zero?
Home, això seria desitjable, no? Jo crec que és el món que tots ens agradaria tenir, no? De fet, tenir possibilitats de desenvolupar la teva feina a prop de casa, sense tenir que fer desplaçaments llargs. Jo crec que és el somni que tothom té. Crec que, de totes maneres, la realitat del mercat de treball cada vegada és més va en la direcció contrària, no? Perquè cada vegada tenim desplaçaments més llargs per arribar al nostre lloc de treball, i el tema de la mobilitat es converteix en un dels eixos importants, no? A gestionar en una ciutat, no? De fet, la gent que entra i surt de la ciutat, però també estem en un entorn, si no pensem només en Barcelona, si no pensem en l'àrea metropolitana, un entorn que ja ofereix moltes possibilitats i cada persona doncs intenta trobar allò que s'ajusta més a les seves expectatives, no, laboral. Per tant, bueno, aquí és un equilibri difícil de trobar, però sí, jo crec que aquest és un dels somnis, no? De fet, des de Barcelona Activa, que és l'agència de desenvolupament local que té l'Ajuntament de Barcelona, hem iniciat en aquests darrers anys una estratègia que li diem una estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat. I què volem dir amb això? Volem que cada un dels districtes de la ciutat de Barcelona, que en té 10, doncs tingui el seu propi pla de desenvolupament econòmic. I què vol dir això? Pues tingui la possibilitat de desenvolupar activitat econòmica a partir dels recursos i de les persones que tenen capacitat d'iniciativa per desenvolupar aquesta activitat econòmica, però també a la vegada ajudar a que les persones que viuen en aquest territori tinguin cada vegada millor formació, que els hi permeti també accedir a una oferta de llocs de treball que, com comentava anteriorment, moltes vegades no estan en el seu propi territori. Però trobar aquest equilibri, no? I aquest és l'objectiu, que un dels objectius que té aquesta estratègia de proximitat. I a partir d'aquí doncs hem generat diversos recursos, que no són recursos iguals per tota la ciutat, sinó que són recursos que responen a les característiques de cada territori. Per exemple, a Oro estem treballant per generar un coworking, nosaltres li diem cotreball, ubicat en el districte, on persones del territori puguin allà compartir i desenvolupar els seus projectes, nosaltres amb un criteri que diem de retorn social, és a dir, que impulsem aquesta estratègia, no, des de l'administració per facilitar que les persones desenvolupin aquests projectes, però que a la vegada facin un retorn en el territori, no, a partir de la seva expertesa, no?
Perquè la feina que es desenvolupa en un territori li dona riquesa a aquell territori?
Evidentment, aquesta és una de les dels objectius, no? Si aquell territori no té activitat econòmica, s'empobreix i s'empobreixen les persones que viuen allà, no? Per tant, és important que cada un dels territoris tingui no només una bona xarxa de serveis socials, de serveis de salut, de serveis educatius, sinó que també tingui una xarxa, no, de serveis que donguin resposta a les necessitats també econòmiques, no, d'aquell propi territori. Per exemple, el territori està conformat també per comerços, petits serveis que se generen allà en el propi territori. Per tant, necessiten a vegades també el suport i l'acompanyament que podem fer des dels serveis especialitzats, doncs, perquè pugui créixer el seu negoci. Per exemple, doncs, ajudar a la digitalització del petit comerç, o, per exemple, una estratègia que hem generat també a Ciutat Vella, que li diem local, que vol dir baixos que eren propietat de l'Ajuntament i que no, estaven en desús, posar-los a disposició d'iniciatives econòmiques de persones diverses, no?, que tinguin interès per al propi territori, no? És un projecte que hem desenvolupat i que ara justament acabem d'entregar els 8 locals dels projectes que van ser guanyadors d'aquest projecte, no? Per tant, busquem en cada un dels territoris possibilitats de generar allà activitat econòmica. No hi ha res més no, que tu puguis, difícil, no, que vegis que determinades zones del teu barri es van desertitzant, no, van desapareixent els petits negocis que llavors existien, i per tant perds aquella xarxa que genera també doncs, convivència, seguretat i riquesa, com tu deies.
Les ciutats, els pobles, moltes vegades s'han vertebrat al voltant de les activitats econòmiques. La indústria, per exemple, ha marcat molt el desenvolupament de molts pobles i ciutats de Catalunya. Ara que el sector serveis una mica s'està erigint com el principal del nostre desenvolupament, ens pot donar alguna aportació, alguna solució perquè la gent es vinculi més al seu territori?
Bueno, de fet, moltes de les iniciatives que sorgeixen dels territoris són iniciatives de serveis, no? Adreçats a les persones del territori, pues, de serveis de, per exemple, de reparacions, d'adequacions de les vivendes, de cura d'infants, o sigui, hi ha un ventall molt ampli de serveis que poden desenvolupar les pròpies persones del territori, i aquest és un dels objectius que nosaltres pretenem, no? Identificar-los i ajudar-los a créixer, no? amb una perspectiva també de projectes econòmics que sorgeixen per donar resposta a les necessitats d'un territori, per tant tenen capacitat de permanència, no? No són projectes que algú aterra i que si la conjuntura econòmica no va bé poden deslocalitzar, no? Sinó que són projectes que tenen possibilitats de mantenir-se, de crear llocs de treball dintre del propi territori, sempre que, bueno, que els hi ajudem, diguéssim, realment a consolidar-se, no? I que estiguin ben plantejats, perquè si tu tens una idea de negoci però realment no has estudiat bé les condicions en les que ho faràs, doncs a vegades no funciona, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, tots els serveis públics i privats, no?, que puguin haver, però també en aquest cas jo parlo dels de Podem oferir des de Barcelona Activa, poden ajudar a consolidar aquest tipus de negocis en el propi territori.
La tecnologia tornarà a canviar la manera de produir? Veurem més teletreball, per exemple, en el futur, més iniciatives digitals que permetin a les persones mantenir-se en el territori que volen ser-hi?
És una de les perspectives de futur. De fet, hi ha moltes empreses que s'estan plantejant el teletreball, no? Com una alternativa per facilitar i per millorar les condicions laborals de les persones que estan treballant. Cada empresa, diríem, ha de definir clarament com funciona, perquè el que no es pot convertir és que, diguéssim, un se quedi a treballar-se a casa durant tot el temps sense tenir aquest entorn laboral. És a dir, que s'ha de trobar un equilibri entre el que seria la participació dintre d'un entorn organitzatiu d'una empresa determinada i la possibilitat de fer treballar des de casa, no? S'han de treballar les condicions de seguretat, de riscos laborals, perquè en un entorn d'una empresa doncs hi ha unes condicions que tothom coneix i sap com s'han de garantir, però en canvi si un treballa a casa, potser aquelles condicions no es donen, no? O sigui que és una línia de treball que pot facilitar el que plantejaves a l'inici, no? D'aquesta distància, aquest temps que passem anant de casa a la feina, però que també s'ha de regular i s'ha de valorar en funció de les característiques de l'empresa, de les característiques del lloc de treball, de les possibilitats que té cada lloc de treball dintre de l'empresa i garantint, pues, unes condicions mínimes de seguretat en aquest sentit.
Barcelona, que una mica fa de pal de paller de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'entrada, però també una mica és exemple per molts altres municipis catalans, no?
Sí, quan evidentment tenim una capacitat de plantejar estratègies i iniciatives que poden estirar, no?, de la resta de municipis de l'àrea metropolitana, però jo també diria que també hi ha moltes iniciatives dintre dels diferents municipis de l'àrea metropolitana que són molt, molt interessants i que el que és important és trobar espais de compartir les diferents experiències, com el que vam plantejar nosaltres en una jornada sobre la qualitat del treball, no? I en la que vam participar, pues, persones de diferents municipis, d'entitats i organitzacions que estan molt preocupades per aquesta qüestió de la precarietat i de la precarització de les condicions de treball, perquè en definitiva influeixen en la salut de les persones, no? I per tant, poder intercanviar estratègies que fem uns i els altres és sempre important.
Emília Pallàs, directora executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem després d'aquests 5 cèntims que ens portava la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica, avui amb entrevista a Emília Pallàs. Bé, i ho fem amb música d'una de les protagonistes de l'apartat de Sants i Aniversaris. Aquesta vegada comencem amb ella, amb la Guillermina Mota, avui fa 79 anys, i la recordem, tot i que sembla que s'hagi ja retirat del món de la cançó, almenys la informació que buscava he vist que tenia i posava com a final de la seva actuació musical l'any 2002. Però bé, no ho sé si esporàdicament encara fa alguna coseta o no, si li demanen o no. Però bé, com que sempre ens queden els seus enregistraments, d'aquí anem a gaudir amb aquest que deia que ella volia ser Miss, és a dir, jo vull ser Miss.
Jo he fugit de Vilafàstic, un poblet de mala mort, i he vingut a Barcelona a provar si aquí faig sort. Jo diré que sóc inglesa, vàries cases buscaré per ser Miss, acompanyada de les senyoretes. Bé, com que sóc molt eixerida, com hi ha món, ja he après l'enraonada allà a London. And get got, will are good, got the English London bar, my Bermuda very good, all right, see the car. Jo vull ser Miss, 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 parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, Miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Ben bé el tipus, talment semblo de London. Sèria i molt encarcarada, tot en diessa vaig pel món. Per semblar una miss de veres m'he comprat impertinents. I aquest barret que porto és inglès i no l'entens. És el colmo fer d'inglesa quan jo sé que el meu pare d'allò més inglesos té. Un gentleman bolchevit, una lady de Sam Boys, 5 o'clock, this and beach, and bistec of patatais. Jo vull ser Miss, 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 parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix. Qui compro Miss, 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 si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Després de final diumenge vaig anar al moll a les 3. Voy veient allà un marino que el vaig prendre per inglès. Jo li deia tennis mister encender i em contestà: no tinc mistos per encendre, que he deixat jo de fumar. Jo que em creia que era inglès va resultar que ni el noi de dona n'és més català. English and a sleeping car, amb smoking els veig jo, gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser Miss, 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 parlant l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix.
Del treball discogràfic Remena Nena dedicat als cuplers catalans, yes, yes. I trobem aquest Jo vull ser Miss amb Guillermina Mota, que avui fa 79 anys. Bé, i de la Guillermina Mota a la Sandra Balaguer, aquesta vegada amb la gent amb valors, quan els testimonis, les vivències i les experiències dels voluntaris són les persones protagonistes d'aquest espai. I avui el titular diu que observar un quadre pot ser un plaer, però també una forma de fer salut. L'Hospital Vall d'Hebron i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, han aprovat un conveni per col·laborar junts i dur a terme un projecte que explorarà les diferents potencialitats terapèutiques i emocionals de l'art. Per parlar d'aquest d'aquest conveni, més ben dit, per parlar d'aquest conveni de col·laboració, la Sandra Balaguer ho fa amb Josep, el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del servei de psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Observar un quadre pot ser un plaer, però també una forma de fer salut. L'Hospital Vall d'Hebron i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, han aprovat un conveni per col·laborar junts i dur a terme un projecte que explorarà les diferents potencialitats terapèutiques i emocionals de l'art. Per parlar-ne amb més detall, avui hem convidat al programa el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron. Així que, doctor Ramos Quiroga, com està? Benvingut.
Hola, bona tarda.
Doncs, escolti'm, aquest projecte entre l'Hospital Vall d'Hebron i el MNAC que comentàvem, es posarà en marxa a finals del mes d'abril. Expliqui'ns qui participarà.
Doncs mira, aquest és un projecte que fem, com dèieu, en combinació amb el MNAC i el Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i participaran un conjunt en total de 30 dones que tenen orígens culturals diversos i tenen la característica en comú, doncs, que han patit traumes complexes al llarg de la seva vida i que han topat, per tant, un trastorn concret psiquiàtric que se'n diu el trastorn per estrès posttraumàtic.
Mm-hmm. Com és que van decidir anar amb aquestes pacients, provar-ho amb elles?
Nosaltres tenim un programa a l'Hospital Vall d'Hebron que es dedica a l'atenció de persones que tenen orígens culturals diversos. És el programa de psiquiatria transcultural. I alhora, també dintre del servei tenim un programa que tenen persones que tenen, doncs això, aquesta patologia, el trastorn per estrès posttraumàtic. Uh-huh. I vam adonar que una de les dificultats que poden haver quan són persones que tenen d'altres orígens culturals, sobretot, és la verbalització i l'expressió d'aquest trauma. I com ja teníem certa experiència en aspectes d'art i cultura, pensem que fusionar la teràpia psicològica habitual que nosaltres fem juntament amb les obres d'art que hi ha en el MNAC i les obres d'art que seran seleccionades, doncs això us podria afavorir, doncs, una millor narrativa d'aquests traumes i que, des del punt de vista psiquiàtric i psicològic, doncs realment fos més terapèutic que les teràpies que fem servir habitualment.
I com seran les sessions? Entenc que una dona es posa davant d'un quadre, per exemple, i què passa?
No és, diguem, una exposició neutra davant del quadre o de només d'admirar o visionar el quadre, sinó que el que fem és que al voltant del quadre es fa la teràpia psicològica amb la metodologia que fem servir, que és la metodologia STER, i juntament amb les dues psicòlogues que participen en aquest projecte i tècnics educadors del MNAC, nosaltres fem la teràpia i amb obres que hem seleccionat prèviament i que pensem que ens poden ajudar, doncs, a destapar aquestes emocions, a poder fer un petit debat entorn de l'obra d'art i què significa per cadascú, amb una metodologia també de visionat, que és el visual thinking, ¿vale? El visual experience thinking. El que volem fer és, doncs això, una millor narrativa de tots aquests traumes, de tot plegat.
Mm-hmm. Hi ha diferències entre dones, homes o nens, per exemple, respecte a l'art?
Respecte a l'art, et refereixes...
A l'hora de fer teràpies d'aquest tipus em referia, perdoni.
Vale. Mira, les experiències habitualment que hi ha prèviament s'han fet entorn sobretot amb persones adultes. Amb nens el que sobretot s'ha fet és com adaptar, doncs, els museus, per exemple, a persones que tenen determinades patologies i que l'entorn del museu no sigui un agreujant, saps? Per exemple, en temes d'autisme, doncs, vigilar la intensitat de la llum, vigilar el soroll de les sales, fer més processos d'adaptació. I un dels aspectes que nosaltres volem millorar amb tot aquest programa que fem conjuntament amb el MNAC realment és poder dotar de més evidència científica a totes aquestes teràpies que s'han fet o a la teràpia relacionada amb l'art. Perquè per nosaltres és un fet molt important que tinguem la màxima evidència científica en aquest sentit.
En aquest sentit, suposo que molta gent li ha preguntat si realment hi ha alguna evidència científica ja resolta que digui que l'art-teràpia pot curar, per exemple, o pot contribuir a curar.
Clar, l'art-teràpia és un concepte molt ampli. Nosaltres no estarem fent art-teràpia en el sentit de fer manualitats o pintar, dibuixar, sinó que farem la teràpia psicològica habitual que fem, tractarem aquestes emocions, però l'art, en aquest sentit, ens serà per nosaltres un canalitzador, d'acord? Un catalitzador, si tu vols, doncs, que faci aflorar més fàcilment les emocions, que surtin aspectes de controvèrsia a l'hora d'estar comentant i visionant l'obra d'art.
Li volia demanar també, doctor Ramos Quiroga, com s'han escollit aquestes obres del MNAC?
Això és un procés que, de fet, ara estem finalitzant, encara no hem finalitzat totes les obres, però un dels aspectes és que hi hagi la figura moltes vegades de la dona, que puguem tenir aspectes que ens puguin parlar doncs, d'agressions, que ens puguin parlar de soledat, d'acord? I totes les obres estaran seleccionades de tal manera que al començament tindrem obres durant les dues sessions que seran molt més neutres per tal d'afavorir la sensació d'acollida que ha de tenir el museu. Nosaltres volem, a més a més de la millora, evidentment, no, de la millora de la situació clínica de les pacients, d'alguna manera promoure que el museu tingui un ús que sigui vist per totes aquestes persones com un espai de seguretat, de benestar, i que d'alguna manera puguin tenir experiències positives també associades al museu i que en el futur pugui quedar com un espai de recollida en el qual, si tu et trobes malament, també puguis d'alguna manera poder tenir aquest espai d'acolliment dintre d'un museu. Volem que en el museu, i això és una de les idees també de la direcció del museu, és que en el museu passin coses i que tinguem aquesta promoció d'ús social del museu. També amb les obres el que esperem és fomentar d'alguna manera doncs, aquestes actituds de resiliència i d'afrontament positiu davant de les situacions actuals que s'estan trobant en el seu dia a dia aquí a casa nostra. Mm-hmm. I un altre dels objectius, que per nosaltres és claríssim, fixa't que fem teràpia psicològica fora de l'hospital. Sortim de l'hospital i ens anem cap a la comunitat, cap a un mitjà que és com un bé molt preciat per la nostra societat. Tenim un museu on tu estàs acollint les millors obres d'art de la nostra societat, d'acord? Doncs amb això també volem afavorir aquesta comunicació interpersonal i la connexió social amb aquest espai de seguretat que hauria de ser el museu.
De fet, això, doctor, em recorda molt el mes de novembre, crec que era, més o menys, que metges del Canadà, de Montreal en concret, podien prescriure visites als museus per diferents dolències, no? No sé si més enllà del programa que vostès impulsen es pot considerar saludable visitar un museu, anar a un museu.
Clar, fixa't, aquestes són experiències de, diguem-ne, d'estil de vida saludable, no? Com podríem dir, fer activitat física, doncs el fet de la lectura, d'escoltar música. Sabem, i això està demostrat prèviament, que el fet de fer aquestes activitats, d'acord, amb persones que no pateixen cap trastorn mental, són saludables, són positives i fins i tot ens poden ajudar en l'aspecte de la prevenció, no? Com més rica sigui la teva vida des del punt de vista doncs, cognitiu, des del punt de vista cultural, probablement farem prevenció de moltes dolències a diferents nivells, i unes d'elles els trastorns mentals, d'acord? Un altre fet diferent és persones que sabem que tenen un trastorn, que estan patint una sintomatologia clara i que els dona una limitació en el seu dia a dia vital, com podem fer la teràpia habitual que nosaltres fem i que aquesta teràpia tingui un plus, que porti un plus d'allò que fem habitualment. I el primer plus que veiem, així de forma ràpida, i que per nosaltres ho hem de tastar, i això es tracta, però és el fet de fer tot això en un marc totalment comunitari, en un marc neutre, en un lloc d'acollida, i el MNAC té unes característiques doncs, arquitectòniques que són ideals per un projecte d'aquesta mena.
Esperem que així acabi sent. Quantes sessions seran? Quan podrem tenir els primers resultats?
Doncs, s'està pensat que fem un total de 10 sessions, faran una sessió cada setmana, i per tal de tastar-ho i de comprovar si aquesta metodologia és adequada i és útil, farem un grup que serà un grup control, un grup de comparació, que farà la teràpia tal com la fem habitualment a l'hospital, per tal de veure si allò que intentem fer de nou aporta un valor positiu més enllà de la teràpia habitual que fem.
Estarem ben pendents d'aquests resultats d'aquí uns mesos, suposo, doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa i que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies pel vostre interès i jo crec que per l'acollida que ha tingut i l'interès en general que ha generat. I tant de bo, dintre de pocs mesos, doncs, puguem comunicar-vos els resultats i esperem que siguin el més positiu, sobretot per a aquesta zona.
Esperem que sí. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada forta.
El més calent a l'Aigüera.
I per arribar al punt de les 12 ho farem amb un dels altres protagonistes de l'apartat de Sants Aniversaris, més ben dit, aniversaris, com és Michael Bolton. Avui fa 66 anys i escoltem aquest tema que porta per títol Quan un home estima una dona, Michael Bolton.
Good thing.